Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dijous 31 de gener. Pas endavant per finalitzar l'accés sud a l'Ametlla de Mar. Comencem així l'informatiu. Un dels punts destacats del ple d'aquest dimecres 30 de gener ha estat l'aprovació inicial del projecte d'obres modificat número 4, segona fase de la nova carretera d'accés sud a l'Ametlla de Mar. Per tant, es posa fil a l'agulla perquè aquesta carretera sigui una realitat després de molts anys. Recordem que es tracta d'una via d'evacuació en cas d'emergència nuclear. Una prova d'aquesta voluntat és que ja s'ha determinat un pressupost de prop de 2 milions d'euros. En aquest primer pas, a més, s'ha determinat uns 26.000 euros per realitzar les expropiacions pertinents. L'aprovació d'aquest punt va ser possible pel vot positiu de Convergència i Unió, el PSC i PP. Els republicans es van abstenir. També es van aprovar al plenari per unanimitat la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l'àmbit del sector Pau Roques Dorades i la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l'àmbit del sector E Ribes Altes, segona fase, per refondre el pla parcial antic amb el POUM. Finalment, un dels punts destacats del ple va ser la ratificació de la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya i el procés de transició nacional aprovada al Parlament el passat dimecres 23 de gener. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de Convergència i Esquerra Republicana. Els populars van trencar la disciplina de vot del partit i van votar de manera individual. Els tres regidors es van abstenir. Pel que fa al representant socialista, Antoni Espuny va votar no a la declaració sobiranista. Escoltem Antoni Montagut, portaveu del govern municipal.
Hem aprovat també de forma inicial el projecte d'obres de la segona fase de la carretera d'accés sud, la que coneixíem des de l'any 1990, la carretera que s'havia de fer per evacuació per temes sent municipi nuclear del Penta. I li hem donat avui el tret de sortida ja amb un pressupost aproximat de 2 milions d'euros i bueno, el que vindrà a fer pues, és aportar-nos pel costat de la via fèrrea, creuar la via i enllaçar amb el vell camí de l'Ampolla i arribem a adentrar-nos dintre d'uns 200 metres del terme del Perelló. Avui el que han fet és aprovar això, aprovar també les expropiacions que n'hi hauran, quantificades en 26.000 euros, no és gaire cosa, però és el que s'ha de fer. I també hem fet una moció de suport a la declaració de sobirania del poble de Catalunya.
Des del Partit Popular, Joan Font.
Bé, ha sigut un ple purament de tràmit, potser cal destacar la carretera per la costa, pel tema del Penta, que va estar molt de temps paralitzat. En una primera fase se va fer ja quan el nostre projecte i va continuar l'Antoni Espuny com a alcalde i ja és hora que s'hagi pogut fer ja l'execució d'aquest. I l'altre és la declaració de sobirania i el dret a decidir. Nosaltres, tot el que són fets identitaris, donem llibertat de vot individual en la seva consciència. I per tant, res a dir, ser respectuós a la declaració del Parlament, que és democràtic, legítim, però careix de qualsevol caràcter jurídic.
Jordi Gazeni és el regidor d'Esquerra Republicana.
Bé, doncs avui hem debatut sobre, jo destacaria dos punts importants, una més a nivell general, que és doncs, la ratificació del suport a la declaració de sobirania al Parlament de Catalunya, això Esquerra completament d'acord i subscrivim tots els punts de l'Assemblea Nacional de Catalunya i de l'Associació de Municipis per la Independència, i l'altre, a més a nivell municipal, que ens hem abstingut perquè veiem dos possibles, una cosa que és interessant i l'altra cosa doncs, que podria ser un prejudici, i és la nova carretera de la costa. Pensem de que és bo que es faci l'actuació que salvi el que és el barranc de Santes Creus, que és la primera part d'esta obra, però després ve molt delicat que hagi de passar una sèrie de terraplens a l'alçada de l'Estany Podrit. Per això ens hem abstingut i sobretot demanant i fent un prec a que siguin doncs, les obres el menys impactants possibles a el que és la zona sud de la costa de la Cala.
Escoltem Antonio Espuny, regidor del Partit Socialista de Catalunya.
Bé, avui dia un ple de tràmit, els punts que és importants pel poble que s'han aprovat, els hem aprovat pràcticament per unanimitat. Després s'ha volgut presentar la proposta de que es va aprovar, d'apoyo que es va aprovar al Parlament de Catalunya, i a nivell personal el meu vot ha sigut no perquè no estigui conforme a que els pobles tinguin dret a decidir, això ja ho he dit altres vegades i ho he votat amb este mateix ple, que crec amb el dret de decidir, sinó simplement de la manera que s'està portant, que d'alguna manera s'està ja induint a les persones cap a una determinada decisió.
En aquest ple previ a les festes majors de la Candelera 2013 es va lliurar el programa de festes a tots els regidors. Si aquest matí en l'espai de l'informatiu us informàvem de que l'Ajuntament treballa intensament per donar solució als problemes elèctrics de la zona del Mercat i de la part de Cala del municipi, aquesta tarda ens ha arribat una informació des de l'Ajuntament, concretament des de l'equip d'electricistes, en el qual s'informa de l'execució, en quin estat està l'execució dels treballs que s'han dut a terme aquesta setmana referent a les deficiències en l'enllumenat públic de les quatre línies que pengen del quadre del Mercat Municipal. Per tant, actualment, tot el traçat de la processó està al 100% il·luminat. Per tant, cap farola falla. La zona de la part de Cala també està al 100% il·luminada, menys en algunes excepcions. Aquest és el cas del carrer Rentador, que hi ha tres faroles que no funcionen, la balustrada, on funciona una farola sí, una no, però que està suficientment il·luminada, informa l'equip d'electricistes municipals. També una de les excepcions és el carrer Sant Manuel, de les quatre faroles, dos funcionen i dos no. A la plaça del Canó falla únicament una farola. Darrere del poliesportiu, a la petita placeta, hi han quatre faroles i totes estan apagades per l'avaria, però la zona està més que il·luminada gràcies a les faroles perquè hi ha el creuament dels carrers colindants. En resum, fallen vuit faroles en tot aquest quadre que, com comunicàvem a l'inici, afecta la zona de la part de Cala i del Mercat, i està en funcionament el 95% de l'enllumenat. Des de l'Ajuntament estan satisfets per haver pogut solucionar abans de Candelera el funcionament de pràcticament el 95% de les faroles, tot i que hi ha aquestes 8 faroles que encara no funcionen. D'altra banda, des del consistori Calero també s'informa que ja s'ha arreglat l'avaria al quadre de llum de Ribes Altes, zona de la Rambleta i part de la part de Cala. Aquesta avaria la va causar gas natural durant les obres d'excavació. L'empresa ha assumit, per tant, la responsabilitat i despeses de la reparació. Actualment, l'enllumenat ja funciona amb normalitat. I seguim amb la informació territorial. Camp i Ebre es promocionen conjuntament a la 33a edició de Fitur de Madrid, amb els ulls posats al turisme rus. La Diputació promou des d'aquest dimecres els principals atractius turístics de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre a la 33a Fira Internacional de Turisme, Fitur, un dels principals aparadors mundials del turisme que se celebra fins al 3 de febrer a Madrid. Els espais dedicats a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre s'integren dins de l'estand de l'Agència Catalana de Turisme, aixoplugats pel Patronat de Turisme de la Diputació. L'assistència a aquest saló professional permet, un any més, difondre als principals mercats les novetats en matèria de turisme a la demarcació de Tarragona, així com incrementar i consolidar les relacions comercials amb turoperadors internacionals. Des de l'Ametlla de Mar, el Tuna Tour, iniciativa de turisme sostenible creada pel grup Balfegó l'any passat, està present a Fitur dins de l'estand de l'Agència Catalana de Turisme. Segons un comunicat del grup Balfegó, aquesta activitat turística pretén impulsar el desenvolupament econòmic i social de l'Ametlla de Mar. Continuem parlant d'energia nuclear. La nuclear redueix a la meitat els ajuts al Consell de la Ribera d'Ebre. L'associació nuclear Ascó Vandellòs ha decidit eliminar els convenis que en els darrers anys havia subscrit amb ajuntaments i entitats de la Ribera d'Ebre, argumentant l'increment dels impostos que graven a la indústria nuclear a l'estat espanyol. D'aquesta manera, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre es quedava inicialment sense la partida anual de 375.000 euros que establia el conveni amb l'ANAF i que estava destinada a projectes i polítiques socials. Després d'iniciar negociacions directes amb representants d'Endesa a Madrid, finalment, el conveni es manté enguany, però l'aportació es redueix a la meitat, 180.000 euros. D'aquesta partida en depenen directament els projectes i polítiques socials que du a terme el Consell Comarcal de la Ribera, ens que compta amb un pressupost anual d'uns 6 milions d'euros. El seu president, el convergent Jordi Jardí, ha explicat que aquest contratemps ha obligat a aturar l'aprovació del pressupost prevista per al mes de gener amb l'objectiu de refer els comptes d'aquest 2013. Els ajuts a la indústria nuclear es destinaven a sufragar transport adaptat, suport a la dependència, beques de llars d'infants i de llibres i ajuts a entitats, entre d'altres. L'objectiu del govern del Consell Comarcal és aprovar el nou pressupost en el plenari previst per aquest proper mes de febrer si no es produeix cap altre contratemps. I de la Ribera d'Ebre, en el nostre recorregut informatiu, anem cap a Amposta. Els treballadors de l'Hospital d'Amposta rebutgen l'ampliació d'horaris perquè destruirà llocs de treball, afirmen. El comitè d'empresa de l'Hospital Comarcal d'Amposta ha anunciat que emprendrà accions judicials contra l'aplicació unilateral d'ampliació de la jornada de treball mínima al centre, que passarà a ser de 37 hores i mitja setmanals. Segons els treballadors, el conveni vigent a l'hospital és el de la xarxa hospitalària d'utilització pública concertada, que estipula 1.620 hores i no les 1.664 que vol aplicar l'empresa. També han recordat que el moment de negociar el conveni no es va arribar a cap acord al respecte per diferències de criteri en el còmput anual. El comitè sosté que l'ampliació suposarà 10.000 hores menys de contractació anuals, fet que suposarà la pèrdua de llocs de treball. I d'Amposta a Tortosa, que augmenta un 40% les multes per infraccions a zona blava. Les denúncies en zona blava es van incrementar l'any passat a Tortosa un 40% de les 9.176 del 2011 a les 12.906 del darrer any, equiparant-se a les xifres del 2009. Aquest increment s'atribueix des del consistori tortosí a la rigorositat en el control de la regulació d'aquests estacionaments que aplica la nova empresa concessionària a petició del mateix Ajuntament de la capital del Baix Ebre. Segons comenta l'alcalde Ferran Bel, s'ha acabat amb algunes pràctiques que abans es permetien, com era la de posar dos tiquets junts a primera hora per tenir el cotxe tot el matí. Per contra, la policia local de Tortosa va posar un 36% menys de denúncies per infraccions de trànsit durant l'any 2012. Així s'ha passat de les 9.544 sancions del 2011 a les 6.186 del darrer any. L'inspector en cap de la policia local, Jesús Fernández, atribueix aquesta davallada a l'actual context de crisi econòmica que fa que la gent agafi menys el cotxe. I finalment, Xerta i Aldover pateixen 8 robatoris en una setmana. Les poblacions veïnes de Xerta i Aldover han patit des de fa una setmana una onada de fins a 8 robatoris en diferents establiments, magatzems i cases aïllades d'aquests dos termes municipals de la comarca del Baix Ebre. Un dels establiments afectats és la farmàcia de Xerta, situada a la plaça major de la localitat. Els lladres van accedir-hi de nit forçant un accés lateral i es van endur uns 500 euros en metàl·lic, segons la denúncia presentada pels propietaris. És Aldover on s'han concentrat la majoria de robatoris i intents des del passat 22 de gener fins ahir. Concretament, s'han produït 5 robatoris en magatzems rurals i 2 en masies situades a les afores de la població. En una d'elles es va produir també una temptativa de furt de 2 tractors que hi estaven estacionats. L'alcalde d'Aldover, Joan Ferrer, va admetre que els fets han creat certa alarma i malestar a la població. És moment ara de repassar l'actualitat d'aquest dijous en forma de titulars. Pas endavant per finalitzar l'accés sud a l'Ametlla de Mar. Al ple d'aquest dimecres s'ha marcat un primer pressupost d'execució de l'obra i de les expropiacions per realitzar la carretera d'evacuació en cas d'emergència nuclear. El debat sobiranista també va marcar el debat al plenari. L'Ajuntament treballa intensament per donar solució als problemes elèctrics de la zona del Mercat i de la part de Cala del municipi. Després d'aquests dies de feina, s'ha aconseguit activar un 66% de l'enllumenat de la zona del pont. A la part de Cala ja s'ha pogut restaurar el servei en un 80%. Per tant, des de l'Ajuntament de l'Ametlla subratlla que actualment no hi ha cap carrer a fosques. A les Terres de l'Ebre, Camp i Ebre es promocionen conjuntament a la 33a edició de Fitur de Madrid amb els ulls posats al turisme rus. Des de l'Ametlla de Mar, el Tunatur, iniciativa de turisme sostenible creada pel grup Alfegó l'any passat, està present. La nuclear redueix a la meitat els ajuts al Consell de la Ribera d'Ebre. La redefinició del conveni ha obligat l'ens comarcal a retardar i refer el pressupost d'aquest 2013. Els treballadors de l'Hospital d'Amposta rebutgen l'ampliació d'horaris perquè destruirà llocs de treball. El comitè d'empresa anuncia accions jurídiques contra la mesura que denuncien ha aplicat unilateralment la direcció al marge del conveni vigent. Tortosa augmenta un 40% les multes per infraccions a zona blava. El balanç anual de la policia local de Tortosa registra un descens de vehicles i de sancions de trànsit als carrers de la ciutat. I també des del Baix Ebre, Xerta i Aldover pateixen 8 robatoris en una setmana. I fins aquí l'actualitat informativa a la Cala RTV d'aquest dijous 31 de gener. El control de sons acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.